ho va frenar tot, evidentment també doncs, aquesta voluntat de portar el pressupost en el seu conjunt en aquest primer trimestre. Però com que havíem de fer front a les necessitats molt urgents derivats d'aquesta pandèmia, doncs nosaltres el que volíem és utilitzar la via, la manera més ràpida de poder tenir recursos per destinar-los a fer a parar aquest cop, no?, aquest pla de xoc inicial contra la Covid. I sense cap mena de dubte, la manera més ràpida era fer-ho a través de dues, en aquest cas, modificacions de pressupost del romanent del pressupost anterior. I per tant, aquesta va ser el nostre raonament en el moment en què ens vam trobar, que havíem de fer front a aquesta pandèmia de la Covid. Tothom sap, però segur que vostès també, però també el que dèiem, intentem també fer una mica de pedagogia que de les persones que ens escolten, que el romanent forma part del pressupost, no? I amb tots aquests mesos que portem treballant i combatent aquests primers efectes de la Covid, hem tingut diners per gastar, hem tingut un pressupost per tal de poder-lo destinar a la Covid. I això ho hem fet, com deia al començament, a través d'aquestes dues modificacions que hem portat en diferents plens i, a més, dedicades majoritàriament a Covid. De quin pressupost o de quin romanent, no?, estem parlant quan dic que ja hem utilitzat molts diners i quants n'hem tingut a l'abast, sobretot per fer front a la Covid. 11 milions i mig d'euros. El que no podem fer ni podem donar a entendre, perquè seria un error i no estaríem, doncs, o estaríem faltant a la veritat, és dir que no tenim diners, no? Com si no haguéssim fet res, no haguéssim destinat res a la Covid. 11 milions i mig d'euros. Ho torno a repetir perquè a mi em sembla que és una xifra prou important com per repetir-la. A què hem dedicat aquests 11 milions i mig d'euros? Hem dedicat 6 milions d'euros, dels quals, perquè tothom ho recordem, no?, dels quals 4.700.000 el grup majoritari de l'oposició hi va votar en contra en el ple extraordinari en què els vam portar, i s'han destinat 3.650.000 euros en ajudes socials i també habitatge, ho posem en el mateix PAC, en promoció econòmica, comerç, ocupació, autònoms i empreses, 2.700.000 euros, i en la redacció de projectes i obres per reactivar, per activar l'economia, que també era imprescindible per combatre la crisi derivada de la Covid, 1.500.000 d'euros. 4 milions d'euros en reduir deute de l'Ajuntament amb les entitats bancàries per poder estalviar 1,3 milions d'euros anuals en retorn de capital, cosa que a més ens ha permès quadrar el pressupost que portem avui, el de 149 milions d'euros. Per tant, aquest govern ha destinat ja el que deia, i ho vaig repetint perquè quan es parla de xifres a vegades pot semblar una mica galimaties, ha destinat ja 11 milions d'euros a fer front a la crisi. Insisteixo, ho repetirem els cops que calgui perquè em sembla que val molt la pena. D'un pressupost total de més de 160 milions d'euros, 11 milions d'euros ja els hem explicat. I avui portem en aquest ple extraordinari el tràmit d'aprovar els 149 milions d'euros restant i que a més esperem continuar ampliant també els ingressos per poder destinar-los també a Covid amb totes les transferències que esperem rebre i que estem convençuts que rebrem de la Diputació, de la Generalitat i de l'Estat, transferències que destinarem íntegrament també a Covid. Aquests 149 milions d'euros, sols, sense comptar la resta que he explicat abans, representen un increment de 17 milions d'euros respecte al pressupost anterior. Per tant, és un pressupost expansiu, ja ho hem explicat, també ho vam tenir l'oportunitat de fer-ho a l'audiència pública, al tinent d'alcaldia. És un pressupost expansiu i aquest esforç que estem fent per dedicar recursos a aquesta crisi és un esforç sense precedents. I a més, no?, a sobre d'haver fet aquest esforç ingent per afrontar aquesta crisi, hem estat capaços d'incrementar aquests 17 milions d'euros malgrat haver d'afrontar dues despeses importants d'una quantitat de 7.300.000 euros que havíem d'incorporar sí o sí en aquest pressupost. 5.300.000 euros en concepte d'expropiacions forçoses i 2 milions d'euros en increment de despeses financeres amb entitats bancàries. Malgrat això, insisteixo, estem parlant d'un increment de 17 milions d'euros i a destacar aquests 17 milions d'euros, 1 milió d'euros en capítol de personal, 6 milions d'euros de transferència a Promusa i 3 milions d'euros i mig en millora dels serveis de la ciutat, així en general. Per tant, doncs el que deia, un total, un pressupost, sumant totes les quantitats que he explicat, de 160 milions d'euros. De fet, avui és el tercer ple consecutiu on aportem aprovacions de partides pressupostàries de despesa. Ho vam fer en un ple extraordinari al mes d'abril per mesures Covid, en el ple ordinari del mes de maig amb obres i projectes, aquestes dues partides pressupostàries de despesa fruit de la modificació que deia jo anteriorment, i avui en aquest ple extraordinari del 8 de juny on portem aprovació al ple ordinari en aquesta quantitat de 149 milions d'euros. Espero haver contextualitzat, i en tot cas ara el tinent d'alcaldia entrarà més en detalls de com és aquest pressupost i després evidentment donarem la paraula a tots els portaveus dels grups municipals. Gràcies.
Bona tarda a tothom. Se'm sent, no? Allà al fons? Sí? Bona tarda a tothom. Gràcies, senyora alcaldessa. Jo crec que ho has explicat bé, Mireia, tot l'esforç que hem fet per poder quadrar aquest pressupost. Ja ningú se li escapa que és el primer pressupost d'un govern d'esquerres després de 32 anys de domini de la dreta a la nostra ciutat i que a més ho hem de contemplar amb aquesta globalitat d'incorporar no només aquestes xifres dels 149 milions i pico que portem avui a aprovació, sinó també els romanents que ja ha explicat també l'alcaldessa i que per tant és una eina que per nosaltres ens ha d'ajudar a superar aquesta crisi econòmica i a més ens ha d'ajudar a reforçar els serveis municipals i també el que en diem la reactivació social del nostre municipi. Per tant, és un pressupost que neix d'uns condicionants i d'uns objectius a proposta del govern municipal. El primer que jo crec que s'ha de fer és agrair la feina realitzada pels serveis econòmics, per la tresoreria, per la intervenció, per l'IGPSI i per la resta de personal dels serveis econòmics que han ajudat a confeccionar aquest pressupost, de la mateixa manera que de la resta de serveis han fet les seves propostes també per poder contemplar aquest pressupost. Com no, també agrair els companys i companyes de govern que jo crec que han fet un acte de contenció, de comprensió i també de generositat, donat que és el primer pressupost que també ells treballaven i que per tant jo puc dir, i amb la cara ben alta, que és el millor pressupost que podíem presentar en el primer any de mandat o en els primers mesos després de la nostra començada a caminar. I no menys tenir tampoc les circumstàncies especials pels quals hem hagut de confeccionar aquest pressupost. Sens dubte ha estat un esforç amb una mancança de recursos del nostre consistori quan ens vam trobar, amb una qüestió que era intentar d'alguna manera veure com funcionava tota aquesta maquinària que es pot dir de l'Ajuntament i que per tant podem dir també que els ciutadans no han vist minvat els seus drets ni els seus serveis ni la prestació dels serveis per part de l'Ajuntament. Crec que hi ha hagut una adaptació perfecta i això, inclús podríem dir que amb tota la gestió de la pandèmia han pogut notar una millora en l'atenció i en els programes per mitigar l'efecte de la pandèmia. I els aspectes fonamentals que ens han condicionat aquesta elaboració del pressupost podríem dir que és fruit d'aquest resultat electoral, d'aquest govern a canvi, amb una nova manera de veure els números o d'interpretar el pressupost tal com l'havien de confeccionar, amb aquest canvi de rumb financer i una manera d'intentar veure des d'una altra amplitud, des d'un altre espectre, la gestió econòmica, interpretant i d'una manera intencional veure com s'havia de continuar aquesta estructura, l'estructura de l'Ajuntament o l'estructura del propi pressupost. També, sens dubte, la previsió de minvar l'endeutament del nostre Ajuntament per tenir més capacitat inversora en un futur i realment intentar d'alguna manera fer un pressupost on les coses quadrin. És a dir, quan nosaltres fem una previsió, al final la liquidació d'aquest mateix exercici sigui real, no com ens hem trobat, com per exemple les partides o la previsió de les expropiacions forçoses o algunes partides de despesa corrent amb els quals hi havia una previsió ínfima respecte a la despesa liquidada al final d'aquest any. I no era una qüestió, diguéssim, d'alguna manera anecdòtica, sinó que es repetia al llarg dels darrers exercicis. Per tant, hi ha coses que no podem repetir, que hem hagut de posar sobre la taula, el fet de no haver de pagar interessos també per compliment de decisions judicials en les expropiacions, i això hem de fer front. Per tant, quan ens arriba un compliment d'una decisió judicial l'hem de fer, perquè si no estem fent un mal servei també al nostre pressupost i també al nostre ajuntament, i per tant no podem generar interessos de coses que no es paguen en aquest ajuntament. Per altra banda, també volíem en aquest pressupost que es mostrés de manera transparent i intel·ligible a la ciutadania i als treballadors i treballadores de l'ajuntament de com es gasta la despesa total, de la regularització de factures i poden dir fora de contracte i això com incideix directament en el pressupost? Doncs incideix, perquè si no tenim els contractes a dia no podem fer una previsió real de si aquests preus són a l'alça o a la baixa, i aquesta és una qüestió que ens hem posat sobre la taula i intentarem al llarg del mandat doncs poder anar perfilant per arribar a un pressupost real de la contractació del nostre ajuntament. I òbviament l'excepcionalitat de la pandèmia també al final ens ha demandat que féssim noves partides, noves qüestions per donar resposta a les necessitats. I la darrera qüestió, com no pot ser d'una altra manera, doncs després del 20 vindrà el pressupost del 21, i aquest és el que nosaltres com a govern ens hem fixat realment, que ja sigui el primer pressupost canviat d'alguna manera. Respecte als objectius, molt ràpidament, nosaltres volíem una estabilitat d'ingressos que ens consolidés aquesta proposta d'ingressos que nosaltres estem posant sobre la taula, i per tant implementar i dotar de recursos tècnics i econòmics necessaris perquè l'Ajuntament funcioni. Per altra banda, també doncs, alleugerir la tramitació administrativa, i per fer-ho hem de dotar de recursos humans les diferents àrees, i això traslladar-ho també en el capítol el capítol de recursos humans, el capítol dels treballadors i treballadores del nostre ajuntament, també d'alguna manera amb la voluntat de tirar endavant tots aquells expedients que estan aturats i que ens aportarien, per què no dir-ho, uns ingressos superiors en el nostre ajuntament. O el que comentava l'alcaldessa, la retribució del personal que ens obligava la llei, ja sabeu, aquest augment del 2,5% que ha suposat un increment d'aquest 1 milió d'euros, però no només en aquesta qüestió, sinó també en provisionar totes les places que existeixen en aquest moment en la relació de llocs de treball o la futura relació de llocs de treball, i que en aquests moments no estan ocupades, i que per tant sí que d'alguna manera ens fan tenir una reserva de recursos que no podem gastar. I tot amb la voluntat de donar un millor servei a la ciutadania. També hem de garantir el finançament dels nostres ens públics, de Promusa i de Cuat.cat, que estan passant per una dificultat des de fa anys, una situació financera delicada, constantment hem de tenir recursos de l'Ajuntament per tal que puguin tirar endavant, i per tal, no només aquestes dues, sinó també els ens i els organismes autònoms del nostre Ajuntament també hem de garantir la seva continuïtat i la seva transparència. Un altre dels aspectes dels objectius era alleugerir l'atenció de tresoreria de l'Ajuntament a través d'aquesta amortització de crèdits per avançar el pagament d'aquest deute. I això ens aporta realment un estalvi no només per l'any 20, sinó també per l'any 21, 22 i 23. Perquè de la mateixa manera que dèiem, hem de tenir un pressupost realista, també hem de tenir unes despeses realistes, i en aquest cas, en temes d'amortització de crèdit, en el pressupost passat respecte a la provisió i respecte al que va ser el que hi havia en realitat el 2019, hi ha un decalatge de 2 milions d'euros, és a dir, aquest any haguéssim hagut de fer front a 2 milions d'euros respecte al passat que no s'havien contemplat en el pressupost del 2019. I aquesta és una manera, aquesta és una manera que nosaltres també de tirar endavant. Per tant, hem hagut de fer front a totes aquestes incoherències numèriques que nosaltres trobàvem i plantejar aquest pressupost. I tal com ha dit l'alcaldessa, la utilització dels romanents per la Covid-19, per nosaltres, per què no dir-ho, ha estat també una situació satisfactòria, perquè si bé no teníem encara la previsió de despesa o d'utilització d'aquests romanents, ens ha permès alleugerir tots els programes d'ajuts i de suport a mitigar els efectes de la Covid-19. Per tant, un pressupost realista amb aquests 11,5 milions d'euros, incorporació en aquest pressupost realista dels 11,5 milions d'euros que de moment doncs, ja es quedaran incorporats en aquest pressupost 2020. I òbviament, com a últim objectiu, la contenció de les despeses respecte a un pressupost realista, com hem dit, i no acumular partides que després no gastarem. És a dir, tot allò que tenim previsió en el capítol d'inversions, d'alguna manera, ser realistes i no anar acumulant riquesa, entre cometes, i que vagin traspassant d'un any a l'altre perquè aquells projectes no es vagin materialitzant i que, per tant, això ens genera també un acumulat pressupostari que no ens condueix enlloc. Per tant, la intenció d'aquest govern és executar allò que plantegem en aquest pressupost durant l'exercici que el plantegem. Tal com ha dit l'alcaldessa, el pressupost base d'aquest any és de 149,16 milions d'euros, a més a l'acumulat dels organismes i els ens municipals de 15,57 milions, amb aquest pressupost i la modificació del pressupost del 2020 dels 11,5 milions ens dona una xifra aproximadament de 181.073.730 euros. I hauríem de sumar el que ha dit l'alcaldessa, evidentment, als pressupostos de consolidats de l'Ajuntament dels organismes autònoms. Per tant, tenim aquest augment del 12,89% respecte al pressupost base de l'any 19, aquests 17 milions d'euros que deia l'alcaldessa. Respecte al capítol d'ingressos, perquè no em vull estendre molt, perquè vam tenir també comissió informativa, els regidors són coneixedors, vam tenir també una audiència pública. Ja hauria d'anar acabant, ja? Sí. Pues em queda...
Hauria d'anar acabant.
Vaja. Doncs respecte als ingressos, la situació ja saben quina és. La major part d'ingressos provenen de l'IBI per una banda i per l'altra banda dels impostos que ens retorna l'Estat. I que en aquesta situació doncs, fem una previsió respecte a les despeses de personal, ja n'hem parlat, però sí aquesta forta voluntat per part de l'equip de govern d'implementar també les, i ocupar les places que estan en la relació de llocs de treball ara provisional i quan surti publicada la relació de llocs de treball doncs, també. I respecte a la despesa corrent, doncs, òbviament el funcionament de la ciutat, que conjuntament amb la de personal és la gran partida amb aquests quasi 83 milions d'euros. Per tant, hem fet un esforç per augmentar les partides i programes que nosaltres considerem de vital importància, com són la de serveis socials, promoció econòmica i comerç, habitatge, òbviament, i la lluita contra el canvi climàtic. Tenia un seguit d'exemples, però vostès ja han pogut treure de la documentació. I respecte a les finances, doncs jo crec que aquesta aportació, aquesta amortització dels 4 milions d'euros ens aporta a estalviar-nos interessos, òbviament, promoure aquesta minva que parlàvem dels anys 20, 21, 22, 23 respecte a la càrrega de tresoreria, la possibilitat d'aquest creixement o d'increment en el deute a futur en aquestes partides i tenir una major capacitat inversora, en definitiva, un estalvi per la nostra, pel nostre pressupost. Per les mesures, diguéssim, Covid, ja ho ha parlat l'alcaldessa, no m'hi estendré, a més tenim les comissions informatives que vostès poden consultar i a més hi treballarem. Molt breument, les partides que decreixen són les partides d'alcaldia i presidència, esports i serveis urbans, mentre que els drets de la ciutadania, medi ambient, mobilitat i manteniment de la ciutat doncs, augmenten així a grans trets. Les inversions, tindrem temps de poder-ne parlar, Són 90 projectes amb què destaquem la millora i la rehabilitació dels equipaments, les polítiques ambientals, el manteniment de l'espai públic i la millora també, la seva millora amb carrers, voreres, etc., el mobiliari i transport sostenible, carrils bici, autobusos híbrids i la prevenció i seguretat. I per tant, nosaltres estem satisfets i estem satisfets d'aquest pressupost. Són mesos de treball, no ha estat fàcil, com poden entendre. Ens adonem que encara hi ha algunes mancances, que hi ha partides que no s'ajusten a la realitat, però que seran incorporades amb una modificació per precisament com a mesures de contingència, és a dir, aquelles partides que nosaltres havíem de construir el pressupost i que avui dia han perdut sentit, tenim algunes i hem tingut ocasió de parlar-ne, formaran part d'una bossa de contingència del mateix àmbit de gestió, de cultura, d'esports, de promoció econòmica, i a més, doncs ens adonem precisament que manquen reformes de cara a la construcció del pressupost del 2020. Amb aquest pressupost posem en el centre de l'atenció les persones i un indispensable control de la despesa, del diner públic, i ens aportarà un major encert en la previsió de la despesa. I, per últim, demanar-los als grups de l'oposició que, si us plau, tinguin a bé en els temps que estem, que no dificultin la seva tramitació i que, quan abans millor, les àrees puguin destinar o puguin disposar d'aquest pressupost. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soler. Doncs ara comencem la roda d'intervencions. Per part de Ciutadans, té la paraula el senyor Sergio Blázquez. Endavant.
Sí, bona tarda.
Comprovem que van bé els micros, sí?
Sí, em sentiu? Sí?
Sí, sí, perfecte.
Sí, buenas tardes. Antes de empezar, quisiera agradecer al equipo de gobierno el que haya querido reunirse con él.
Un moment, senyor Blázquez, que em diuen a alguns regidors que no se sent prou. No sé si es pot... És que hem posat més micros perquè tothom tingui el seu i no comprovem que tot estigui bé. Sergio?
Sí. No, és que em sembla que no... Ara? Ara?
Sí, acosta't una mica més. Potser també és un micro que no és tant. Eh?
Vale.
Ara sí, eh?
Vale.
Endavant.
Bien, antes de empezar quisiera agradecer al equipo de gobierno el que haya querido reunirse con el grupo de Ciutadans para hablar de los presupuestos 2020 y además con la intención sincera de escuchar nuestras propuestas, más allá de las discrepancias políticas o el enfoque que cada cual crea que haya que darle a estos presupuestos. Queremos añadir en este sentido que el equipo de gobierno siempre tendrá nuestra predisposición a aportar y a sumar, más allá, repito, de la lógica crítica siempre constructiva. Entrando ya en materia, lo que sucede con este presupuesto para el 2020, que discutimos ahora en junio, es que por medio hemos padecido la terrible pandemia del COVID-19. Es decir, dentro de la tardanza del presupuesto, este podría haber tenido la virtud de ser un documento actualizado a la situación coyuntural que hoy vivimos. Por lo menos haber tenido la intención de aproximarse a las graves circunstancias que vivimos, porque los efectos del coronavirus, evidentemente, todavía estamos lejos de poder cuantificarlos. Y lo que nos ha sorprendido muy negativamente es que lo que se nos trae hoy a pleno es un presupuesto pre-COVID. Un documento que, por lo tanto, carece del rigor necesario tanto en su parte de ingresos como en su parte de gastos. Y esto, discutirlo ahora en junio, tiene poco sentido. Esta es, por lo tanto, nuestra principal crítica. Unos presupuestos que parten de unos objetivos mal planteados, y es que contemplar como primer objetivo de sus presupuestos la estabilidad de ingresos y fijarlos en un incremento de 149 millones de euros con los efectos de la pandemia que estamos sufriendo y que en gran medida proceden de la recaudación de impuestos, solo puede traducirse en un incremento de la presión fiscal, el IBI, más 4,54, IAE, más 5,47, tasas, más 3,5, que es absolutamente insostenible con la situación actual. Y presupuestos que están mal enfocados, ya que no priorizan las necesidades reales que tiene la ciudadanía. A modo de ejemplo también, y hablando de los ingresos, ¿cómo es posible ¿cómo es posible que se considere que en plusvalía se va a recaudar lo mismo este año que el año pasado, teniendo en cuenta que se prevé una caída en España del PIB de más del 9% y que la incertidumbre económica afecta a todos los sectores y especialmente al mercado inmobiliario? ¿Acaso no sucede lo mismo con el resto de impuestos y tasas que ya por el simple criterio de prudencia deberían haber sido recalculados aunque fuera mínimamente a la baja? Pues no. Y este es, a nuestro entender, un grave error que presentan los presupuestos que hoy nos toca votar. Yo después de haber escuchado a la señora alcaldesa y al señor Soler, creo que al final lo que ustedes han hecho es escoger la foto, una foto que ya tenían prevista de un presupuesto expansivo, etcétera. Han preferido la foto a la realidad. Y mirado desde el punto de vista de los gastos, sucede exactamente lo mismo. Estos presupuestos están mal enfocados y no priorizan las necesidades reales que tiene la ciudadanía. Es decir, estamos ante una propuesta de presupuestos en gastos pre-COVID. ¿Por qué? No lo entendemos, ni creo que pueda entenderlo nadie, salvo lo que yo he dicho antes, que ustedes han preferido la foto ya prefijada hace muchos meses a la realidad que hoy vivimos. A modo ilustrativo, nos encontramos partidas como 30.000 euros para la Volta a Cataluña, o la Revolta, que es un evento que ni tan siquiera ha tenido lugar y que se tuvo que suspender. Nos encontramos con dotaciones presupuestarias de más de 200.000 euros para las festas mayores, que tampoco se van a celebrar. Dentro de una partida de hermanamientos con otros municipios, encontramos una cuantía aproximada de 120.000 euros. Cuando ni hemos ido a ninguna parte, se tuvo que suspender nuestra visita, por desgracia, a La Haba o Alba, ni tampoco finalmente nos ha visitado o dudamos que lo vaya a hacer alguien en este año. Y esto ya digo simplemente a modo de ejemplo, porque esto sucede con decenas o centenares de partidas que no son válidas por la simple coyuntura de la triste realidad. Porque, repito, son centenares los actos, eventos o servicios que no han tenido lugar simplemente ni lo van a tener y por lo tanto no ha habido una salida de dinero ni la va a haber. O no va a ser en absoluto la cantidad que ustedes han presupuestado. Por lo tanto, y en resumen, ¿qué sentido tiene hoy hablar de un presupuesto que en realidad no es presupuesto? Ninguno. Y mucho menos para los ciudadanos. En años pasados discutíamos, yo lo recuerdo, el contenido del presupuesto básicamente. Este año resulta que discutimos tanto el contenido como el propio continente. Repito, no vamos a ingresar lo previsto y tampoco vamos a gastar lo previsto. Y creo que no habrá problema en que esto se le dijera a los ciudadanos, porque yo creo que lo entenderían y es fácilmente comprensible. Y luego me remito a la segunda gran crítica a estos presupuestos y, por lo tanto, nuestro obligado voto en contra, y que es la falta de medidas para combatir los efectos económicos negativos de la pandemia y del COVID-19 en los presupuestos. Luego ya hablaré, en todo caso, de la réplica del remanente de tesorería. Y recalco en los presupuestos porque cuando hemos hablado con ustedes, sí que evidentemente existe la preocupación, nosotros lo sabemos, por el impacto del coronavirus, que es compartida por todos. Echamos en falta, entre otras propuestas, una línea de microcréditos para autónomos o pymes locales con una dotación que nosotros planteábamos en un principio de hasta 2 millones de euros, pero que podría ser negociable. O la exención de la tasa por las terrazas que paga el sector de la hostelería. Propuestas estas que seguro que entre todos podríamos hacer que jurídicamente pudiesen tener cabida. También hemos propuesto como partido Ciutadans la suspensión del tributo metropolitano, ustedes lo saben, y mientras esta suspensión no sea efectiva, planteamos que sea el ayuntamiento quien asuma el coste de los 4,2 millones de euros. Tributo metropolitano que en este ejercicio y cuando llegue el mes de septiembre-octubre van a ser especialmente dolorosos para los ciudadanos que pagan el IBI, también los comercios.
Señor Blázquez, hauria d'anar acabant, perquè ja porta 7 minuts i les intervencions, vam quedar amb els portaveus que serien de 5, jo no tinc cap problema, només ho dic, eh?
el senyor, però Soler jo crec que ha estat 12 minuts.
El senyor Soler de, per, a les intervencions per part de... No discutirem el que diu el ROM, que ens ho sabem tots de memòria, que no, senyor Blázquez? Val, jo només li dic el temps que porta, d'acord? Només l'aviso de que porta més de 7 minuts.
Li agraeixo. Esta medida, a lo de pagar el tributo de la AMD, es plenamente posible si existe la mínima voluntad política de hacerlo, ya que la AMB, a la AMB tanto le da la forma de pago mientras este se efectúe. Nada, nada es más negociable que pagar en esta vida. Y no nos digan, por favor, que esta medida no está dentro de nuestras posibilidades. Ustedes, el tripartito, han decidido seguir adelante con el proyecto de biblioteca central, que hasta donde nosotros sabemos tendrá un coste, seguramente el año que viene, aproximado de 10 millones de euros. Otras propuestas que presentaremos en forma de alegaciones en los próximos días serán los recortes en algunas áreas. Recortes que desde que estamos en este ayuntamiento siempre hemos planteado. Exceso en externalizar algunos servicios, como los jurídicos, que a menudo hace el ayuntamiento. Gasto excesivo en el número de asesores y, en general, un gasto excesivo en el coste de nuestro cartapacio, que debería recortarse. También debería disminuirse la partida presupuestaria dedicada al EPEL-CUGAT.CAT, y así como los gastos derivados de la municipalización del agua, que en este año en concreto tienen asignada una partida presupuestaria y que consideramos que no toca. Se trata, como siempre, de priorizar. Voy acabando en 30 segundos y en este ejercicio, vuelvo a repetir, se trata de priorizar el poder capear una crisis que no ha hecho sino empezar y cuyas consecuencias más graves, por desgracia, están por llegar, sobre todo para los ciudadanos en particular, y especialmente para quienes ejercen algún tipo de actividad económica, crean riqueza y empleo. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Blázquez. Només efectes, també perquè se sàpiga, ha estat més de 9 minuts, després tindrà una rèplica de 2 minuts, cap problema, però ho dic perquè després tothom es queixa del temps i no en som conscients, quan parlem del que gastem, a mi m'és igual, però ho dic perquè no entrem a aquell bucle de discussions i veiem qui utilitza més minuts. Molt bé, gràcies, senyor Blázquez. Té la paraula per part de Junts per Sant Cugat el senyor Brugaroles. Endavant.
Sí, bona tarda, gràcies. Quan vostès van arribar al govern ja fa un any, aquest ajuntament tenia un rumb que podia ser compartit o no, però el tenia. I era un rumb que en la immensa majoria d'indicadors era un èxit, amb problemes, és clar, amb reptes molt importants. Però Sant Cugat era un municipi governat en funció d'una reflexió estratègica profunda i el seu pressupost donava resposta a aquella reflexió. Sant Cugat era el municipi que creava més ocupació i més estable, que tenia menys atur, atreia i creava més empreses, tecnologia, universitats, coneixement, i els impulsava a cooperar per al bé de tothom. Sant Cugat tenia el comerç més vigorós de tots els municipis comparables, amb menor índex de locals buits. Era una ciutat decididament amb vocació de ser integradora, col·laborativa i amb capacitat de lideratge. La veritat és que avui un no pot deixar de percebre que hem fet un pas enrere molt important en alguns àmbits. Avui toca parlar de pressupostos. Són els de 2020 i entraran en vigor quan ja haurà passat més de la meitat de l'any. Han necessitat més d'un quart del seu mandat per proposar el seu primer pressupost. Un pressupost del que no consta que tingui un pla al darrere, cap estratègia. Suposem que cada àrea ha fet les seves peticions, cada partit dels tres que formen el govern, i per això no quadrava. No tenim un pressupost, sembla, que és resultat d'una visió de conjunt. Tenim un trencadís polític que al final reflecteix allò que diem, que no hi ha rumb. Una proposta, per cert, que ha passat per alt les millores en la formulació dels comptes que s'havien anat incorporant i que ara fa impossible comparar amb els anteriors. Algú sap què puja o què baixa? Les polítiques socials pugen? Esports? Medi ambient? Diuen vostès a la documentació que ens han lliurat, per exemple, que gastaran 68.000 euros en joventut, però més de 3 milions en bon govern i secretaria. 680.000 euros en medi ambient, que és una de les suposades línies estratègiques, però 38 milions en serveis econòmics. En aquests 38 milions no hi ha polítiques ambientals o de joventut? És clar que sí, però ni vostès han fet l'exercici de precisar-les, de mesurar-les. No sabem res d'objectius, d'indicadors de gestió, res de res. Tots aquells avenços fets en gestió avançada, en competitivitat pública, llançats a l'escombraria. Recorden allò de fer més amb menys de l'eficiència? Doncs res, volatilitzat, campi qui pugui i a gastar. Un pressupost fet com si no hagués passat res, com si no hi hagués pandèmia ni crisi derivada. No preveu ajustos en els ingressos, ni diu res extraordinari per fer front a la conjuntura. ho confien tot a les mesures econòmiques del ple extraordinari del mes d'abril. Sí, aquelles que varen votar en contra a la part econòmica perquè eren molt insuficients. Aquell pla que diu vostè que mobilitzarà més de 7 milions. Quina gràcia per ser la paraula aquesta tan de moda, mobilitzar, i tan ràpidament vilipendiada. I que diu vostè que han fet un gran esforç, com si els recursos fossin seus. Van incorporar 5,3 milions del superàvit dels exercicis precedents. Parèntesi, això es fa cada any, cap al mes d'abril, després de la liquidació del pressupost precedent. No té res d'extraordinari incorporar xifres com aquestes al pressupost. El seu pla, almenys davant els mitjans, parlava sempre de més de 7 milions, perquè se suposa que la resta, més de 2 milions, arribaria per la via del suport fiscal, habilitant mesures per reduir els impostos, però d'això no en sabem res. No tenim mesures aprovades ni previsions pressupostàries de cap tipus. Dels 5,3 milions realment dotats al pressupost, només 3,6 són ajudes directes. La resta són ampliacions de plantilla, millora d'equipaments, contractació de serveis. Ara diuen que l'amortització anticipada del deute per import de 4 milions és una altra mesura del pla anti-Covid, ho acaba de dir l'alcaldessa, com si tingués res a veure. També podríem posar el sabor a causa de l'estructura política que vostès han aplicat com a mesura anticrisi, ja posats. Un pressupost que preveu, per increïble que sembli, governant qui governa, una reducció del deute. Hem tingut la CUP reivindicant any rere any que calia reforçar polítiques, ni que fos endeutant-se més. I ara que governen, presenten un pressupost que preveu reduir el deute. No anem bé. Ho vàrem dir aleshores i ho seguim dient. El seu pla es queda molt curt. Amb 3,6 milions per afrontar una pèrdua del PIB d'almenys el 8% aquest any, que són uns 400 milions d'euros, seriosament, algú es pensa que es fa alguna cosa? Ho seguim dient. Han d'exigir al seu partit, senyor Soler, que governa a Madrid, que permeti que els santcugatencs, a través del seu ajuntament, puguin mobilitzar els seus propis recursos, en funció de les nostres pròpies necessitats. Hem estalviat durant molts anys, tenim molta tresoreria, entre tothom, per poder fer front amb més garanties a situacions com aquestes, i vostès, el seu partit, ens ho impedeix. També, senyora Ingla, li demano que exigeixi al seu partit que quan pacten a Madrid hi hagi contraprestacions tangibles a canvi. Una d'elles, per exemple, podria ser la que li acabo de mencionar al senyor Soler. Ho seguim dient. Anem molt tard. Fa més de 3 mesos que va arrencar aquesta situació i bona part del dany ja està fet i és irreversible. Ho seguim dient. Amb recursos públics no n'hi ha prou. Aquesta crisi és massa grossa. Vostè, senyora Ingla, hauria d'haver liderat un gran acord de ciutat, el pacte de Sant Cugat, a través del qual haurien d'haver generat un repartiment sostenible dels costos, en què els poderosos també hi aportin, perquè d'aquesta només ens en podem sortir si ens en sortim tothom. I ho seguim dient, aquest Ajuntament pot fer i ha de fer molt més, molt. Els hem proposat més de 160 mesures que vostès no han recollit. Doncs ara els hem presentat la manera com les hauríem d'implementar, el seu reflex pressupostari. Hem vingut dient des de fa mesos que les entitats de la ciutat són absolutament clau per a la cohesió i el dinamisme social, que cal un fons de 3 milions d'euros que les reforci, important de veritat, i que plantegi l'escenari més que previsible de reducció d'ingressos i de dificultats per sostenir la despesa en subvencions en un futur proper. Hem vingut dient que el sosteniment de les unitats econòmiques i dels llocs de treball és absolutament crític per fer possible una recuperació ràpida i plena i evitar una gran crisi social. Volem que cap empresa tanqui. Per això proposem multiplicar per 10 el que vostès han posat sobre la taula. 2 milions de fons de capitalització, 500.000 microcrèdits, més de 600.000 euros per anul·lar definitivament les taxes que graven l'economia urbana, el comerç, la restauració, 100.000 euros per habilitar espais d'oci nocturn. Ens mantenim en la determinació d'impulsar que els que més poden, els més poderosos, han de posar de la seva part. Han d'ajudar en els préstecs, en els lloguers, en els subministres, en totes les despeses bàsiques, i que si no ho fan, els hem de repercutir el cost de la seva inacció a través de la taxa Covid. Preservem la proposta de que cal reforçar el paquet social directe a persones i famílies vulnerables amb 600.000 euros addicionals, i que cal engegar inversions mediambientals estratègiques que estaven previstes i semblen haver trobat un fre a la seva posada en marxa, per import inicial de 250.000 euros. Tot plegat ho hem formulat com mirem de fer-ho sempre, de manera tècnica i financerament consistent, sense tensionar els ratis d'aquest Ajuntament, perquè hi ha marge de sobre per fer-ho, i sobretot perquè és el que toca ara, que s'endeutin les administracions que estan sanejades, com és el cas, no la ciutadania. La nostra proposta segueix sent, tot i que cada dia que passa perdem oportunitats, que plantem cara a la crisi, tots junts, perquè junts ho farem millor. que no ens agraden moltes de les coses que fan, però que nosaltres ens devem a la ciutadania, a tota, a la que ens ha votat i la que no. I ella és l'única a la que li devem lleialtat. I que, per tant, quan vostès s'equivoquen, com creiem que és el cas, i de forma flagrant, la nostra obligació és proposar millores i demanar que almenys en podem parlar i debatre-les amb tota transparència. Vostès no estan fent des del govern d'aquest Ajuntament tot el que es pot fer per evitar, com deia abans, una gran crisi social. Nosaltres mirem d'aportar el nostre coneixement i la nostra experiència, creiem que una mica contrastada. Queda a les seves mans el mantenir la seva estratègia d'insult, de menyspreu, o bé la de debatre i parlar, amb molta urgència, que és el que podem aportar entre tothom per millorar les condicions de vida de la gent, que per això ens paguen. Sembla que darrerament estan més per aquesta segona línia. Els ho agraeixo. Per part nostra, com sempre, no quedarà. La nostra posició, en aquest moment, en la votació d'avui, serà la de l'abstenció, la d'expressar un cop més la nostra voluntat honesta de sumar, de fer possible des de l'oposició la millora de la seva obra de govern, perquè sincerament creiem que cal. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Brugaroles. Doncs ara seguim amb la intervenció dels grups de govern. Per part de la CUP, té la paraula la Núria Gibert.
Gràcies. Un segon, que em poso el cronòmetre. Ai.
Jo també el poso, eh?
Val, no, gràcies, alcaldessa. Dos petits comentaris en relació a les intervencions fetes per la Ciutadans i Junts per Sant Cugat. En primer lloc, la reflexió, en tota l'estona es parla de hem passat una pandèmia, estem en la pandèmia, estem en la crisi social, per tant, fer previsions és el que tots fem, no? Però ningú té, diguéssim, una certesa absoluta ni dels números ni dels anàlisis, i per tant, parlar-la en passat d'aquesta pandèmia, jo crec que en termes d'acció social i de política pública és completament erroni. Junts per Sant Cugat, jo, evidentment, en la lectura dels indicadors estem en desacord, però hi ha uns indicadors que no eren d'èxit, que són els del baròmetre inclusiu, que els parlaven de desigualtat i els parlaven de pobresa a Sant Cugat, i que la premsa encara espera que algun dia publiquin, i es van fer en el mandat anterior. No se'm sent. És que, d'acord, ara millor? Sí?
Sí.
M'agrada la crítica de la qüestió de comparar els pressupostos amb els anteriors, perquè precisament hem posat eines al servei d'això. Era una crítica que veníem fent des de l'oposició històricament, que era difícil fer comparatives de les partides i per tant per on creixien i per on disminuïen. La vam entomar i és una de les coses que avui explicarem. I una altra qüestió també, que és la qüestió de l'ampliació de la plantilla, que es posa com si no fos una inversió de serveis en la ciutadania. L'ampliació de la plantilla és absolutament necessària, imprescindible per donar un bon servei a la ciutadania, per tenir múscul públic, i en alguns casos és que estàvem infringint la llei, almenys en el meu àmbit. Havíem de tenir uns tècnics que no teníem. Per tant, evidentment, i molt orgullosos d'aquesta ampliació de la plantilla, és una de les nostres prioritats. Avui presentem uns pressupostos fruit no d'una inèrcia, sinó d'un debat polític per objectius. Evidentment ha sigut complex, nosaltres no ens en amaguem, és més, ens sembla ric i ens sembla plural i ens sembla intel·ligent i ens sembla, ens seria absurd amagar-ho, que són tres forces polítiques diferents, que teníem uns objectius que vam posar sobre la taula, que nosaltres estem governant per objectius polítics, no estem governant per inèrcia, sinó governem per aconseguir uns objectius. Per tant, són uns pressupostos que són fruit de la ponderació, de l'anàlisi d'aquesta realitat. És cert que hem trigat més del que haguéssim volgut, és cert, ho ha dit l'alcaldessa, ho ha dit el senyor Soler i jo també ho dic, ens hagués agradat presentar-los abans, però també, i és totalment honest, que la feina ha estat titànica, que algú, quan algú es presenta a les eleccions, com ens vam presentar en el nostre cas, amb un lema com governa, perquè preteníem era posar al capdavant de l'Ajuntament l'interès pel comú, l'interès de les classes populars, i això ho hem hagut de fer, ho hem hagut de lidiar amb un Ajuntament que efectivament tenia un rumb. Jo també he fet servir una metàfora marítima, sí? Marinera, que anava, tenia un, aquest ajuntament navegava cap a una sola línia i durant moltíssims anys, i això sí que genera inèrcies i genera línies, i evidentment doncs, ens hem hagut de fer front a les restriccions, a les constriccions, a les faltes de competències i de recursos, i a més posar-nos d'acord amb dos partits que són diferents. Aquestes posicions, acostar posicions no és una renúncia, entendre-ho així és molt naïf, sinó tractar amb respecte els milers de votants que van optar per alguna de les opcions que avui portem al timó de la ciutat. I jo penso que aquest respecte s'hauria de mantenir al llarg i ample d'aquest consistori i al llarg i ample d'aquest mandat. Els debats polítics i tècnics han enriquit aquesta proposta, sent una de les més ambicioses que ha vist Sant Cugat en les darreres dècades. Reordenació, lògica redistributiva, acabament de les ajudes opaques de la cultura clientelar, estructura, ordre, transparència, és igual a un pressupost més just. I les primeres pedres del que ha de ser un mandat social. El següent pressupost serà més ambiciós i el següent més i el següent més. Un pressupost marcadament social. Si no han trobat les partides, nosaltres els hi podem detallar. Enfocat en les necessitats de les persones per davant de tot, per davant de qualsevol altra consideració. Que no amaga les necessitats ni les difumina en eufemismes. I això, uns quants enzebles. Innovació social pura i dura. Serveis socials. Noves polítiques d'accés a l'habitatge. Projecte de llars compartides. Prova pilot de Housing First. Més eines de treball per fer front al risc de pèrdua d'habitatge. Conveni amb Habitat 3 per fer mediació entre propietaris i llogaters. Suport en l'accés a la salut. Convenis de convocatòria de subvencions d'odontologia i oftalmologia. Millora en la intervenció socioeducativa amb infants, adolescents i famílies que estaven desemparats. No hi havia cap tipus d'espai per ells. Millora el plec de condicions del centre obert. Espai familiar de pares i mares. Difusió i universalització de la cartera de serveis. Ens és igual l'efecte crida. Ens interessa l'efecte vida. Per tant, tothom ha de conèixer la guia de recursos dels nostres serveis socials. Inici de treball per aconseguir la tarifació social amb estudi, amb rigor, evidentment, doncs amb trams. Projecte innovador per a col·lectius vulnerables de gent gran i atenció a la dependència. El projecte Radars, absolutament innovador. Projecte àpats a domicili. Feminismes, d'una vegada i per totes, transversals. Lluita contra les violències masclistes des del primer dia. Des del primer dia. Polítiques feministes transversals. Treballar els pressupostos de l'any que ve en perspectiva de gènere. No aquell amago que es va fer el 2018, que no era ni perspectiva de gènere ni era res. Polítiques LGTBI, absolutament vetades fins a dia d'avui. Vetades explícitament en aquest Ajuntament. Aument substancial de les hores del SAI. Document línies estratègiques de la política LGTBI. Coeducació com a base de transformació en relació amb les AFAs i les famílies per la igualtat. Creació de la plaça de tècnica d'igualtat. Una d'aquelles coses que estàvem infringint. Gent gran. La gent gran tractada amb respecte com a subjectes de drets pel bon tracte, campanyes pel bon tracte, més equipaments, etc, 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 etc. I haig d'explicar tota l'àrea de transparència, haig d'explicar tota l'àrea de joventut. Em temo que se m'acaba el temps i intentaré fer-ho doncs, en el temps de rèplica per ser màxim respectuós en el temps possible. Però és que realment els pressupostos requeririen de fer un debat públic monogràfic de diverses hores, perquè és apassionant i no caben en titulars diguéssim petits. En definitiva estem orgullosos i estem contentes. Evidentment no és els pressupostos que sols haguéssim presentat per nosaltres mateixos com a grup, però sí que són uns bons pressupostos de treball i sí que són uns pressupostos que efectivament capgiren una tendència que per nosaltres efectivament doncs, no era bona. Gràcies.
Molt bé, gràcies senyora Gibert, també per ajustar-se més al temps. I ara té la paraula en representació del PSC la senyora Elena Vila.
Bé, gràcies alcaldessa. Bé, bona tarda a tots i totes. Avui portem aprovació d'aquest ple la proposta de pressupost per l'exercici d'enguany. Un pressupost que es presenta en aquest plenari, fruit, com han comentat el tinent d'alcalde i l'alcaldessa, del treball del nou equip de govern resultat de les eleccions del 2019. Iniciant, jo crec que això és important destacar-ho, i també ho comentava la tinenta d'alcaldia, iniciant també un viratge molt necessari, des del nostre parer, a les polítiques públiques d'aquesta ciutat que es van establir també en el pacte de govern. I pensant també en fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la Covid-19. Com ja en són coneixedors i coneixedores, i com ha també explicat l'alcaldessa, s'ha presentat aquest pressupost en el mes de juny per diferents motius que s'han anat encadenant. En primer lloc, perquè es va voler endreçar el pressupost que s'heredava del govern anterior, amb forces mancances i partides no reflectides com corresponia, i partint de l'estat d'execució real del pressupost i no del pressupost inicial de 2019. Però quan ja el teníem llest per presentar el mes de març, desgraciadament es va decretar l'estat d'alarma per la Covid-19, cosa que va aturar tots els procediments administratius. En aquest moment, vista la necessitat d'actuar per la crisi sanitària, juntament amb els tècnics municipals, es va considerar més adient realitzar expedients de modificació de crèdit respecte al pressupost prorrogat, ja que era la via que vam veure més efectiva per poder atendre totes les mesures de xoc que es van gestionar des dels diferents departaments, destacant sobretot la de serveis socials i la de promoció econòmica. I sí, senyor Burcaroles, tenim més de 20 mesures ja implementades des de que es va desencadenar aquesta crisi. I no només això, sinó, ja ho vaig traslladar a la comissió informativa, tenim ja elaborat i consensuat un esborrany de pla de reactivació econòmica que esperem a les comissions informatives especials poder consensuar amb tots els representants polítics. Crec que al final això és un pacte de ciutat, és consensuar un pla. Un pla que, com dic, des del minut 1 ha estat treballat amb el teixit econòmic, que són doncs, els que viuen i pateixen també aquesta crisi. Per això la presentació plenària, com he explicat, es fa en aquests moments. Un pressupost que s'incrementa respecte al 2019 en 12,89%, però també cal destacar les partides pressupostàries incloses en les modificacions de crèdit aprovades fins al moment, que també faran incrementar, i també ho ha destacat l'alcaldessa, aquest pressupost amb més de 11 milions d'euros. D'aquests 11 milions d'euros que s'han incrementat aquest pressupost mitjançant les modificacions de crèdit, cal destacar dos grans blocs. El primer, destinant 4 milions d'euros a amortitzar el deute amb l'objectiu de poder encarar els propers exercicis amb major solvència per fer front a les inversions que té previstes a l'equip de govern. I el segon, important recordar que els 5,5 milions d'euros s'han destinat a mesures per pal·liar les conseqüències de la Covid. Això és tot? Doncs no, com vostès saben, i ho he dit abans, hem creat unes comissions informatives especials per tractar entre tots i totes i arribar a una entesa. I perquè aquestes mesures hi ha la possibilitat d'incrementar aquest pressupost novament amb les modificacions de crèdit que siguin necessàries, i jo crec que aquest govern ho ha deixat molt clar, fins a arribar fàcilment als 10 milions d'euros destinats únicament a mesures Covid. Tornant al pressupost que aprovem avui, cal esmentar, ja que alguns grups municipals ho qüestionen, que aquest pressupost és una imatge fidel de tot el que gestiona per part de l'Ajuntament, i jo crec que és important destacar-ho, així com pels seus organismes autònoms i empreses públiques. Amb això vull deixar clar que totes les obligacions de l'exercici estan incorporades al pressupost, fins i tot allò que ens fa tan mal com són les expropiacions forçoses de zones verdes, que per aquest exercici ascendeixen a més de 5 milions d'euros. És important també esmentar l'increment de 4,7% dels ingressos corrents, ja que corresponen no només als increments dels diferents tributs municipals, sinó en gran mesura als increments de les aportacions d'altres administracions i participació dels ingressos de l'Estat. Aquest increment permet a aquest Ajuntament fer front a totes aquelles polítiques que aquest equip de govern, òbviament, vol portar a terme. Vers a la despesa corrent, important posar èmfasi pel seu valor econòmic en l'augment del 2,5%, i abans també n'han fet, ho han esmentat, del capítol de personal, tal com determina el govern de l'Estat per aquest exercici, però també destacaria l'augment de quasi el 5,5% d'increment a les transferències als organismes autònoms i empreses públiques per a gestionar les seves competències i, sobretot, les subvencions a tot el teixit associatiu que té la ciutat. Les inversions s'han plantejat tenint molt present que hi ha un conjunt de necessitats immediates que volem realitzar dins d'aquest 2020, un total de 90 actuacions en inversions, com la millora d'equipaments municipals, que tenien, per cert, importants mancances que venien del govern anterior, o com les obres de millora de l'escola Gerber d'Orlac, la gespa artificial del camp de rugbi o els bucs musicals del casal de Torreblanca, per posar exemples molt variats. També inversions en la via pública per la millora de la qualitat urbana d'alguns espais com el carrer Abat Marcet, la urbanització de la plaça Ausias Marc, però també en la millora de l'enllumenat i l'arbrat dels nostres carrers i places. Senyors i senyora de Ciutadans, és un pressupost pre-Covid, com vostès l'anomenen? Doncs jo diria que sí i no. Sí, perquè aquest pressupost s'ha confeccionat com una imatge fidel de la realitat de la ciutat, amb tota la seva activitat normal, i no perquè en aquesta aprovació de pressupost s'incorporen 11 milions d'euros de les modificacions de crèdit, a les quals hi ha 5,5 milions d'euros destinats al Covid.
Hauria d'anar acabant, senyora Vila.
Critiquen que hi ha partides que no s'executaran, ja ho sabem, però aquestes partides, com per exemple de cultura o esports, per posar un parell d'exemples, ens serviran per ajudar aquelles entitats del mateix àmbit que sigui necessari, i només caldrà fer un canvi de dotació econòmica dins la mateixa regidoria. Senyor Burgaroles i senyors i senyores de Junts per Sant Cugat, la seva proposta que ens vam presentar divendres és molt valenta, s'ha de reconèixer, però poc realista també. M'hagués agradat veure què haguessin fet al govern, segurament les seves lliçons ara decaurien, ja que, per exemple, i per posar un exemple proper, el pressupost en ocupació, en promoció econòmica, en comerç, doncs deixava molt per desitjar, i no només això, sinó els recursos humans que teníem amb una regidoria que, per cert, ara és tinença d'alcaldia, tan important com és la de promoció econòmica.
Senyora Vila, ho deixem per la rèplica, si de cas?
D'acord.
No, si no li... Ho deixem per la rèplica. També després reclamem als companys i companyes que s'ajustin al temps. Gràcies, senyora Vila. I ara, en nom d'Esquerra, té la paraula el tinent d'alcaldia, el senyor Francesc Duc, quan vulgui.
Molt bé. Alcaldessa, companys i companyes, regidors, regidores, persones que ens segueixen des de les xarxes, bona tarda a tothom. Com a portaveu del grup republicà d'Esquerra Republicana Més, és per mi avui una gran satisfacció i un gran orgull poder presentar aquests pressupostos del 2020. Són els primers pressupostos del govern del canvi després de 32 anys de governs conservadors i de dretes. Són uns pressupostos que aborden amb garanties les tres grans emergències que ens van plantejar de solucionar a l'entrar amb el nou govern: l'emergència habitacional, l'emergència social i l'emergència climàtica. A més, aquestes emergències les estem treballant des del primer dia a través del Pla Estratègic Municipal, que us presentaré, esperem poder-vos presentar el més aviat possible, però que malauradament ha quedat aturat en tota la crisi del Covid-19. Com deia, són uns pressupostos expansius que creixen gairebé un 13% amb un increment de 17 milions d'euros i que, malgrat tot, hem d'afirmar que no són els pressupostos que ens hagués agradat presentar avui. Com tots sabeu, des del mes de març estem immersos en una crisi, primer sanitària i ara econòmica, social i ciutadana, que ningú podia preveure i que estem obligats a fer-hi front d'una manera contundent. Hem hagut, per tant, de redefinir moltes prioritats. I en aquest sentit, són uns pressupostos pensats per fer front a aquesta crisi. Conseqüentment, dels 149 milions d'euros totals, 162 si comptem amb empreses i organismes, els àmbits als que hi destinem més recursos són serveis socials, habitatge, promoció econòmica i ensenyament. Aquests pressupostos 2020 i la incorporació del romanent del 2019 són l'eina més important per ajudar a superar aquesta crisi econòmica que ja tenim a sobre, ocasionada pel confinament de la població i la conseqüent aturada de l'activitat econòmica que pateixen persones, famílies, entitats, associacions, així com els comerços, els autònoms i empreses. En aquest sentit, i durant aquest any 2020, ja hem efectuat diverses modificacions pressupostàries per fer front a inversions, despeses de redacció de projectes, d'obres, de planejament, adquisició de béns, serveis, i disposar de recursos per poder aplicar mesures per mitigar els efectes de la crisi Covid-19, que sumen un total de 7 milions i mig d'euros. Val la pena assenyalar també l'aportació de més de 8 milions d'euros a Promusa en diferents conceptes per avançar en l'objectiu de l'emergència habitacional. Aquest va ser un dels nostres compromisos electorals i ara fem un gran esforç per mantenir-lo. Un dels objectius principals és la reactivació econòmica. Cal destacar especialment en aquest sentit dues iniciatives: la quantitat de 1,6 milions d'euros per promoció econòmica i les quantitats destinades a inversions per realitzar projectes, obres, compres i béns i material que ajudaran segur a reactivar l'economia. Aquest apartat creix un 57% en relació al 2019, amb un increment de 4,6 milions d'euros. També una de les prioritats és reforçar els serveis municipals, dotant-los de personal necessari i indispensable que hauran d'atendre les noves necessitats de les societats santcoatenca, gestionant-los amb excel·lència i rigor. Així, junt al 2,5% d'increment salarial al mercat per llei, fem un esforç per regularitzar i avançar en l'estabilització del personal que treballa a l'Ajuntament. Molt personal portava massa anys de precarietat i es mereix seguretat en el seu lloc de treball. A tot això, caldrà sumar-li una previsió de 800.000 euros per la convocatòria de diferents plans d'ocupació. Una altra prioritat són les persones i les entitats. La vida associativa és una de les riqueses de la nostra ciutat, que cal potenciar i preservar, i més en aquests moments. Per aquest motiu, hem incrementat 1,7 milions d'euros, un 5,5% del capítol 4, en relació al 2019, amb un total de 33,5 milions d'euros. Finalment, reiterar que aquest pressupost garanteix el nostre compromís en la lluita contra l'emergència climàtica. amb una gran quantitat de mesures específiques, entre les que destaquem la implantació de la zona de baixes emissions, l'extensió i millora dels carrils bicicleta, les mesures a favor de la mobilitat sostenible i la recent creada Anella Verda, per tancar la xarxa existent que ha d'arribar a tots els barris del municipi. En resum, pensem que són uns pressupostos per uns nous temps d'expansió i alhora pensats per resoldre la profunda crisi econòmica i social en la que estem immersos. Són uns bons pressupostos i són els pressupostos del canvi que Sant Cugat necessita. Moltes gràcies.
Molt bé, senyor Duc, gràcies. Comencem una roda, si ja m'ho imagino, senyor Blázquez, de... Ai, és veritat, primer li toca la rèplica al tinent d'alcaldia, val? I després tornem a fer la ronda. Senyor Soler?
Sí, molt ràpid. Miri, senyor Blázquez, no sé si contestar-los a vostès o li envio un correu directament a la senyora Arrimadas, que és qui pren la decisió de l'aprovació d'aquest pressupost en aquest plenari. És una llàstima. És una llàstima que no atenguin el que nosaltres els expliquem respecte a les partides que ja estaven incorporades i que nosaltres el que farem és un fons de contingència per aquelles partides que vostès diuen que no té cap sentit que hi siguin. Per això li remeto que no sabem exactament a què treu a que vostès tornin una vegada i una altra. És una llàstima perquè vostès, jo crec que el primer que haurien de fer és intentar negociar, perquè no es tracta del tot o res, sinó es tracta dels grisos. Quan un negocia es tracta dels grisos i per tant no es tracta en aquest sentit. Vostès els és igual el que els hi expliqui o els hi deixi d'explicar, sempre votaran en contra perquè van a la contra, són un partit nascut a la contra i que aniran sempre a la contra. Miri, jo els dic, i ahir vaig escoltar unes paraules del ministre Salvador Illa que deia, i perquè tot pugui tirar endavant és necessària la unitat. La unitat salva llocs de treball, salva vides, salva empreses. I fa falta ser generosos per part de tothom perquè aquesta unitat sigui realitat. Jo crec que es pot aplicar en aquest cas. Ens diuen, és un pressupost pro-Covid i ens surten amb el tribut metropolità. Proposem no pagar-lo, 4,2 milions, i que a més ens retornin els 4,2 milions de l'any 2019. Però vostè d'on creu que treurem 8,4 milions d'euros? Van a la contra, van a la contra. Perquè amb aquests 8,4 milions d'euros tenim inversions de l'àrea metropolitana, tenim plans d'ocupació, tenim serveis socials, pobresa energètica. Doncs facin. O sigui, segueixin anant a la contra, que segurament no governaran ni en aquest ajuntament ni en cap altre, almenys aquí a Catalunya. Senyors de Junts, Carles Bruguerolas, miri, ja els hem explicat per activa i per passiva el que és un pressupost. Vostè, que ha estat responsable de l'Ajuntament, ho hauria de saber. Els hem explicat el que és un pressupost, el que són les introduccions de les modificacions de pressupost via romanent i el que ha estat tot l'esforç que ha realitzat aquest Ajuntament dels 11,5 milions d'euros i, a més, amb la disposició de destinar més romanent per poder pal·liar els efectes de la Covid-19. Per tant, vostès ens presenten un document, com ha dit la senyora Vila, ens presenten un document, m'hauria agradat si vostès, estant al govern, haguessin fet totes aquestes mesures. Ens proposen, realment, ens proposen una inversió que vingui l'aigua de Sabadell per aquí, per un estalvi de 200.000 euros, això en el document ens ho proposen vostès. O que fem una central de biomassa, quan està comprovat que les centrals de biomassa tenen un efecte contaminant prou important. I tot això ja amb un benefici des del minut zero. Miri, jo crec que vostès han de ser una mica més realista. Vostès ha dit una cosa que ni asa ni bèstia, que en diuen. Ens diuen, són un trencadís. No som un trencadís. Aquest govern és un vitrall i que està ben unit i que treballa per tirar endavant aquest Ajuntament. Miri, sap la sensació que em dona? Que amb tot el que ha explicat vostè, Sant Cugat era un aparador i vostès eren els botiguers. Doncs quina llàstima, perquè resulta que els treballadors i treballadores del taller els hi han pres el negoci i ara estan tirant endavant. Aquesta és la nostra postura i aquest pressupost tirarà endavant, malgrat, dient una altra dita marinera, més que navegar, el barco començava a enfonsar-se, menys mal que vam venir a poder presentar un pressupost el més social possible que ha tingut aquest Ajuntament. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Ara sí, senyor Blázquez. Sí, sí. Senyor Blázquez? Sí. Val, gràcies.
veo que el señor Soler tiene siempre problemas para encajar la crítica. No se trata de un presupuesto que esté adaptado a la realidad actual, y cualquiera que lo consulte lo podrá verificar. En el Excel que nos han hecho llegar con las partidas de gasto y con casi 1.300 líneas, no aparece ni una sola vez la palabra coronavirus o COVID-19 o pandemia. Y esto, desde luego, ya es sintomático. Cero veces. Consideramos que se tendrían que haber establecido unos objetivos más reales a la hora de elaborar este presupuesto, y esta, desde luego, ha sido una decisión política y no técnica en modo alguno. No utilicen de escudo a los técnicos. Vayamos con más ejemplos. Las partidas que hablan de actividades de cultura popular y tradicional suman en su presupuesto, el que estamos votando hoy, más de 700.000 euros en este año 2020, en que la gran mayoría de estos actos directamente no van a tener lugar. Y si nos remitimos al comercio, el gasto por contra no llega a 200.000 euros. 200.000 euros en un año donde lo principal, lo primordial, es preservar los puestos de trabajo y la actividad económica que se genera en el mundo. Nos parece muy bien que se pueda dedicar una parte importante del remanente de tesorería en luchar contra el COVID-19 desde diversas vertientes. Eso está muy bien. Pero no es en absoluto excluyente contener unos presupuestos 2020 que son los que hoy votamos acorde a los tiempos en que vivimos, ya que los estamos discutiendo en el mes de junio. Y por cierto, conviene recordar, y esto quiero subrayarlo, que los remanentes de tesorería que se utilicen en cada momento o están por votar o ya se han votado. Nosotros, por ejemplo, no votamos en contra de una modificación presupuestaria millonaria que votamos en abril con una serie de medidas contra el COVID-19 que provenía del remanente de tesorería. Pero repito que aquel debate ya tuvo su momento, su propia votación, y convendría no mezclar temas. Y, por cierto, lo que ha dicho la señora alcaldesa en su intervención inicial, la señora Vila, no es del todo cierto. O sea, el utilizar 4 millones de euros de remanente en amortizar préstamos no tiene nada que ver con la lucha contra el COVID-19. Ir al banco a amortizar ahora resulta que es luchar contra el COVID-19. En definitiva,
habría de acabar, señor Blázquez.
Votamos hoy en contra de estos presupuestos porque sinceramente creemos que son muy mejorables. Acabo de enseguida. Presentaremos alegaciones en este sentido que tratarán de poner prioridades, y esperamos sinceramente que se tengan en cuenta nuestras aportaciones y que de oficio, por decirlo así, por propia iniciativa, el equipo de gobierno tenga bien recalcular el presupuesto con cuantías tanto de ingresos como de gastos que sean creíbles. Nuestra mano tendida, por lo tanto, en este periodo de alegaciones. Y en tanto en cuanto estas alegaciones que presentaremos sean tenidas en cuenta, esto determinará nuestro voto futuro en la aprobación definitiva de los presupuestos. Muchas gracias.
Gracias, señor Blázquez. Per part de Junts per Sant Cugat, té la paraula el senyor Brugueroles.
Tinc 2 minuts, em sembla, per
replicar.
6 intervencions, em sembla, no?
És el que diu el Ho sap perfectament, senyor Brugueroles, tant no millor que jo.
Estupendo.
Endavant, no perdem el temps.
Molt bé. A veure, els vull dir, senyora Vila, que nosaltres, si ho proposem i ho signem, és perquè és el que hauríem fet. I nosaltres, diguem, els governs precedents han fet coses molt valentes en aquest ajuntament, en termes de promoció econòmica i de projecció. No sé, per dir algunes coses, no sé, van invertir, per exemple, en el capital social de SAD Creàpolis. Van fer una candidatura per acollir un institut europeu de tecnologia. S'han fet moltes coses, molt valentes. I per tant, si la proposem, evidentment és perquè és el que faríem, si és que això protegeix els interessos de la gent. I vostè dirà, i per què no ho van fer aleshores? No, és que van fer moltes altres coses que van donar lloc als millors resultats de l'Estat. Número 1 de l'Estat. De creació d'ocupació, d'atur baix, de captació d'empreses. Número 1 de l'Estat. Per tant, home, jo seria una mica més prudent. A veure, aquests conservadors i de dretes, us estan proposant que en aquesta conjuntura el que toca no és que reduïu el deute, sinó que l'incrementeu i que invertiu en reforçar el que la societat necessita. Això és així. Naturalment es pot, i us hem presentat una proposta que té tota la viabilitat tècnica i tota la consistència, i entra perfectament dins dels paràmetres de l'estabilitat financera d'aquest ajuntament. I parlant de paradors, dos coses, dic, perquè ja no puc parlar gaire més, suposo que m'està acabant el temps. Els 11 milions aquests, retireu-los ja. No parleu, no mentim a la gent. O sigui, si li diem que haver amortitzat anticipadament 4 milions de deute per una qüestió que era d'una qüestió que venia del mandat passat, que en vam parlar al ple ordinari del mes passat, que li hem donat suport perquè no té cap problema. Però si és una qüestió prou de financera, però què té a veure això amb les mesures d'anticovid? No té res a veure, res a veure. No enganyem a la gent, si us plau. No enganyem a la gent. Hem posat sobre la taula i s'han fet modificacions pressupostàries per 5,6. La resta està en l'aire. Les mesures fiscals quan arribaran? Quan arribaran? No enganyem a la gent. O els 8 euros de promusa, senyor Duc. Els 8 euros de promusa són dos que estaven previstos des del mandat passat fruit d'un acord transversal, que s'aportarien 2 milions cada any al pressupost de promusa, i els 6 milions que provenen de l'alineació d'una parcel·la. Això no es mantindrà, és puntual. Es vendrà, s'incorporarà al capital i servirà per compensar aquella operació que es va fer amb l'IMSOL de les parcel·les de la Floresta. I ja està. Però per què parlem de 8 milions de polítiques d'habitatge? Això sí que és aparador. Això sí que és aparador.
Moltes gràcies, senyor Brugarales, per part de la CUP. Senyora Gibert.
Bé, jo avui acabo d'explicar una mica dos àmbits que penso que més pel tractament i per lo novedosos que són val la pena de destacar. En primer lloc, participació i joventut, amb un augment considerable pel que fa a joventut en una àrea que històricament havia estat minoritzada o segurament massa poc atesa, tenint en compte el conjunt de joves que tenim a la nostra ciutat, a la nostra població, l'organitzats que estan, lo clar és que tenen les seves reivindicacions i per tant com a col·lectiu se'ls havia minoritzat o se'ls havia fins i tot tractat com a menors d'edat, no? En un sentit polític. Per tant, doncs, amb una perspectiva de clau de gènere, amb accés a l'ocupació, una perspectiva bastant transformadora, per no dir molt transformadora, i amb un pla local de joventut que feia, que està previst i que feia moltíssima molta falta. També, perquè no és tan important el què, els quants, sinó els coms diners es gasten, no? I això va en relació a participació. Havíem detectat, o des de l'àmbit de participació s'havia detectat que hi havia mancances en el procés participatiu i que era necessari fer-lo més ponderat, més ossegat, més amb el barri i d'una forma més col·legiada, no només com una pluja, diguéssim, de diners, no?, de l'Ajuntament, sinó que hi hagués una fase de diagnosi prèvia i aquesta doncs s'ha introduït. No només és el què, sinó també és el com. En l'àmbit de transparència, bon govern i municipalitzacions, la creació d'aquesta empresa pública, que no només és una aposta democratitzadora, sinó és una inversió en el sentit estricte i dinerari del terme, prestar directament serveis municipals com a objectiu polític d'aquest, evidentment, d'aquest govern. El portal de transparència, acostar a l'administració al ciutadà, perquè sàpiga i pugui entendre tota la informació. Això és un control públic i popular d'aquestes institucions com mai, malauradament, hi ha hagut. Apropar en definitiva allò de la radicalitat democràtica, i en això consisteix doncs, en fer arribar aquesta informació que comentàvem. Implementació d'aquell que us explicava abans de pressupostos. Se'ns ha felicitat públicament per aquesta iniciativa. Millorar l'accés a la informació pública. També hem rebut moltes felicitacions per aquest accés que fins ara havia estigut molt més opac. Web i portal de transparència per poder fer tràmits online. I una bústia ciutadana on es pugui denunciar la corrupció i protegir els alertadors perquè mai més ens torni a passar el que ens va passar amb el cas Palau. Simple i senzillament creiem que aquests pressupostos són eficients, són eficaços per la gent que per la gent de la nostra ciutat, que es notaran els canvis que introduïm i que proposem i que ningú no ens podran acusar de gastar els diners públics en coses supèrflues sinó fonamentals amb allò que dèiem de posar a la vida al centre. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gibert. Per part del PSC, senyora Vila.
Sí, intentaré ser molt breu. Companys i companyes de consistori, jo de veritat que ens hagués agradat molt l'acompanyament en l'aprovació d'aquest pressupost. Senyor Blázquez, 5,5 milions d'euros per mesures de xoc per pal·liar les conseqüències de la Covid, fins a arribar fàcilment als 10 milions d'euros. No entenc realment com volen que incorporem les seves propostes si encara estem en la fase inicial d'unes comissions informatives especials que a més vam consensuar que d'aquí trauríem finalment les propostes de reactivació econòmica i social. Jo sincerament ho trobo poc coherent. A nosaltres no ens trobaran en la política de les medalles, com s'han comentat aquí, dels grans titulars i de les grans promeses que no toquen de peus a terra. Ni en la foto, com diu el senyor Blázquez, o en l'aparador, com diu el senyor Brugarales. A nosaltres Ens agrada i creiem en la transparència, en la política de proximitat, en la política entesa com una eina de transformació social per aportar també solucions als problemes reals. Aquella política de peu de carrer, de tu a tu, defensant la igualtat, la justícia social, la qualitat de vida, els interessos dels i les nostres conciutadanes i d'aquells col·lectius més vulnerables o d'aquells col·lectius que més ho necessitin en aquest moment. I això estem fent. Defensant el desenvolupament econòmic i l'economia local com la millor manera de fer acció social. La innovació, la retenció de talent, l'emprenedoria, l'economia social, el comerç local i de proximitat. Amb la promoció econòmica entesa des de la base, senyor Burgaroles. Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres. Nosaltres no creiem en les grans inversions, creiem en la promoció econòmica i en el suport del teixit econòmic des de la base. Això per nosaltres és l'objectiu, hauria de ser l'objectiu de l'administració pública. Apostant per la col·laboració público-privada, per suposat, però mai sense perdre el lideratge de l'Ajuntament com la millor garantia de que es compleix amb aquesta equitat, amb aquesta redistribució justa dels recursos públics. En això creiem els i les socialistes, per això també ens hi deixem la pell i estem molt satisfets amb aquest pressupost, ja que és un clar exemple de la política en la que creu aquest govern i que defensarà també durant tot el mandat. Tot això és el que ens uneix com a govern i el motiu pel qual vam fer, abans ho comentava també la tinenta d'alcaldia, aquest pacte de govern, que cada dia, per molt que els hi pesi alguns i algunes, està més consolidat. Una governança pensant en les persones i per a les persones i perquè ningú quedi enrere. Així també està pensat i treballat aquest pressupost.
Senyora Vila, vaig acabant.
Agrair per últim, que abans no m'ha donat temps de fer-ho, tota la feina feta per l'equip tècnic d'aquest Ajuntament, també en una situació doncs, molt excepcional que ens ha tocat viure, i jo crec que han demostrat ser grans professionals i també grans persones. Sant Cugat, sens dubte, està en les millors mans, i ja per acabar, i si m'ho permeteu, voldria doncs, acabar també en nom del grup municipal socialista amb el nostre lema de campanya, perquè per nosaltres és una gran satisfacció haver aconseguit aquest pressupost per apropar-nos una mica més al nostre objectiu, fent també justícia, fent també apropant-nos als nostres valors, principis i conviccions, perquè hem crescut amb Sant Cugat i no defallirem en fer de la nostra ciutat un Sant Cugat de tots i de totes i un Sant Cugat per a tots i totes. Gràcies.
Molt bé, senyora Vila, gràcies. Senyor Duc, endavant.
Moltes gràcies. Molt breument. En tot cas, insistir que sí que tenim rumb, que el rumb està marcat per les tres emergències que hem dit abans, habitacional, social i climàtica, i que tot això ho tenim molt clar i ho fem per les persones. També insistir que avui presentem un bon pressupost, creiem que és el millor pressupost possible, i a més sabem i sabeu que és una cosa viva els pressupostos, i per tant la idea és que és una eina a través de la qual, amb la col·laboració de tots vosaltres i a través de les comissions especials, sabem i creiem que podem evolucionar entre tots. Per tant, no agafeu això com una foto estanca, sinó com un full de ruta en el moment, en la foto en què estem ara, per seguir treballant entre tots. I responent a algunes qüestions, l'endeutament, jo crec que sí, que si cal en un futur endeutar-nos, no tenim por d'endeutar-nos, però amb la situació que estem ara, amb la tresoreria que tenim ara, amb els números que tenim ara, no ens cal. Per tant, doncs, si podem fer això, aquestes operacions de crèdit, doncs perfecte. El tema de Promusa, a veure, era per posar en valor l'esforç que s'està fent econòmicament des de l'Ajuntament en relació al tema de l'habitatge, i això, amb el temps que estem i amb la situació que estem, doncs donar-li valor, que no és de calaix poder aplicar els 2 milions que deies, més els 6 milions que estaven previstos, i a més gairebé 800.000 euros més d'ajudes que s'han tramitat o s'estan tramitant a través de l'Oficina Local d'Habitatge, sense tenir en compte tot el paquet d'ajudes també en relació a l'habitatge que s'estan fent a través de serveis socials. L'altre dia en roda de premsa vam presentar i vam calcular que gairebé 2 milions d'euros amb ajudes de temes relacionats amb habitatge. Per tant, tinguem-ho en compte, d'acord? I simplement això, en relació al Covid-19, jo crec que Sant Cugat ha estat una ciutat referent, pionera i exemplar a nivell de Catalunya. Moltíssims ajuntaments han vingut a Sant Cugat a preguntar què esteu fent en relació al Covid-19 i per tant bueno, posar un valor també, explicar-ho i amb la intenció de seguir sent un referent a nivell de català. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Duc. Doncs hauríem de procedir a la votació. Voleu contrarèplica? Tindreu un minut tots, i usar el cronometro. Si esteu tots d'acord, vam fer la intervenció d'un minut. Cap problema, sí? Doncs, senyor Soler, comenci vostè. Si vols fer contrarèplica, voleu o no? El senyor Brugaroles diu que sí. Vale. Però si Brugaroles diu que sí, el senyor Soler diu que sí. Molt bé. Doncs, senyor Soler, un minut.
Estava estalviant per no escalfar una mica més l'ambient, però, senyors de Ciutadans, ni propostes Covid ni propostes en aquest pressupost, l'únic que fan és allargar el període d'aplicació d'aquest pressupost. Moltes gràcies. Senyor Brugaroles, per què no diu d'on pensaven treure els 2 milions d'euros que teníem de llastre sobre les finances perquè teníem una carència dels préstecs i que nosaltres hem lograt donar-li el tomb? I per què no ens diu quins són aquests costos de l'endeutament perquè no els he vist enlloc, d'aquests 6,5 milions hi ha uns interessos? Perquè no us ho diu, tot té costos per la ciutadania. En tot cas, moltes gràcies per les seves posicions i espero que s'aprovi el més aviat possible. Gràcies.
Molt bé, senyor Soler, gràcies. No exhaurit el minut. Senyor Blázquez, sí, ja ho tenia present.
Bien, no pensava intervenir en este minuto, pero como me ha interpelado el señor Soler, hombre, señor Soler, ustedes que nos presentan estos presupuestos en junio, ustedes que nos presentan estos presupuestos en junio, ahora nosotros seremos los responsables de que se aprueben tarde.
Señor Blázquez, gracias, perdoni, señor Brugaroles.
El senyor Soler li demanaria que almenys es mirés les propostes, perquè veurà que està la previsió dels interessos 2020 no endeutament aproximadament 60.000 euros i l'amortització 2020 no endeutament aproximadament 300.000. Ho diu en el document que té vostè, que té tots els mitjans i que està a disposició de tothom qui vulgui, almenys miri-s'ho. A veure, senyora Vila, jo saludo la seva oferta de pacte per la reactivació, i escolta, endavant, però calia un pacte abans, que era perquè no haguéssim de recuperar-nos, perquè no caiguéssim, i aquest és el que vam posar sobre la taula el mes de març. Dit això, tal com hem vingut avançant en comissió informativa, la nostra predisposició és la de sempre, és col·laborar, és ajudar, és doni'ns almenys l'oportunitat de parlar-ne. Anem molt tard, sí, bueno, tenim les comissions informatives especials, d'acord, però parlem-ne al marge d'aquestes reunions, perquè amb això ens n'anem al mes de juliol, i per començar a implementar coses que se'n derivin d'aquest diàleg, ha anat tot molt bé al setembre-octubre. No se n'adonen que anem tardíssim? Tardíssim? Ostres, posem-nos, parlem-ne. Ara tenim el pressupost. Jo els plantejo que guardem per les comissions informatives especials el que teníem plantejat. Però parlem de pressupost ja. Nosaltres, la nostra intenció és facilitar al màxim la tramitació. Nosaltres tenim pensat no presentar al·legacions. I si es pot presentar el pressupost el més aviat possible, millor que millor. Entre altres coses, perquè les modificacions que els hi plantegem també podrien arribar abans. Per tant, va, som-hi, fem-ho.
Molt bé, senyor Brugaroles, en aquestes comissions informatives, molt d'acord, anirem avançant en aquesta feina. Doncs ara sí, hem esgotat ja els torns d'intervenció, anem a la votació. Vots a favor. 13 vots a favor dels regidors i regidores del govern. Abstencions, no abstencions del grup de Junts per Sant Cugat, vots en contra, 3 vots en contra per part del grup de Ciutadans. Per tant, queda aprovat aquest dictamen d'aprovació inicial. Bé, doncs, a partir d'avui tenim a disposició de Sant Cugat, de la ciutadania, i per fer doncs, front a aquesta crisi sanitària, econòmica i social, doncs 160 milions d'euros, més totes les transferències que arribaran d'altres institucions supramunicipals i que per tant esperem també amb candeletes poder sumar en aquests 160 milions. Ens queda molta feina per fer, però estem convençuts i convençudes que ho podrem fer. Per tant, també apel·lo aquí a Que tothom, a través d'aquestes comissions informatives especials, doni el millor de nosaltres mateixos per fer aquest servei a la gent de Sant Cugat com es mereix. Moltíssimes gràcies. Es dona per acabat aquest ple extraordinari.